Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Notícies amb Borja de Maria.
Nitras i Cagramunt, després que la llevantada ha fet desbordar el riu Sió i l'aigua ha inundat la planta baixa de la residència de persones de la tercera edat Ribera del Sió, aquest matí a 6:15. Els equips d'emergència han trobat morts els 4 avis que hi residien i que havien desaparegut arran de la crescuda sobtada del Sió per la llevantada. Els bombers de la Generalitat han pogut rescatar 5 avis més, sans i estalvis, que es trobaven a la mateixa planta i que han estat traslladats al cap de la població. Seguim amb més notícies. A més d'aquestes últimes morts provocades per la llevantada, ahir la llevantada va deixar prop de 200 litres al parc natural dels Ports de Beceit i ratxes de vent de 109 km per hora a Horta de Sant Joan. Els bombers van haver de fer gairebé 450 sortides i el telèfon d'emergència 112 va rebre més de 1.000 trucades. El temporal també va deixar problemes de corrent elèctric al Tarragonès, al Maresme i al Vallès, així com problemes d'entrada de vaixells al port de Barcelona i a les línies del tren a Lleida, que continuen aquesta afectació a les línies de tren de Lleida encara avui. I fent també un símil, ja hi ha llevantada política, ja que Forcadell manté la convocatòria de la Junta de Portaveus per avui al matí per convocar el ple per debatre i votar la resolució independentista presentada conjuntament per Junts pel Sí i la CUP el 28 d'octubre passat. Representants dels grups parlamentaris del PSC, el Partit Popular i Ciutadans han tornat a reclamar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que no convoqui aquesta Junta de Portaveus i es va reunir ahir amb una estratègia conjunta d'aquests partits antisobiranistes i van acordar que el Partit Popular no enviarà cap representant a la Junta i que el PSC i Ciutadans hi aniran només per advertir Forcadell que la reunió és antirreglamentària i que cap decisió que s'hi prengui no tindrà validesa. Recordem per això que el reglament marca que no es pot reunir la Junta de Portaveus fins que els grups parlamentaris han nomenat el seu grup i, de moment, falta per nomenar-lo el del Partit Popular.
Doncs moltes gràcies, Borja. I ara, Mercè Raga, anem a veure què tindrem a la Fórmula Estel des de les 9, que és ara, fins a les 11.
Bon dia. Bon dia de nou. Cada dimarts comptarem amb la secció naturalment amb el doctor Miquel Pros. Continuarem parlant avui sobre malalties respiratòries i coneixerem, atenció, el testimoni de la Montserrat Valls, pacient del doctor Pros. Què us sembla, Oriol? De primeres, bé, eh?
Comencem molt bé. Jo ja no em moc d'aquí.
Vinga, continuem. Joan Pallarès, com sempre, en repassarà el santoral del dia. També comptarem amb el Joan Ortiz i el seu compromís ciutadà, que recordem aquesta setmana ens parla de la pel·lícula Everest. També repassarem les portades dels diaris, coneixerem el temps que ens espera les pròximes hores i, com sempre, acompanyats de bona música i ben atents a tota l'actualitat del dia.
Bons motius per no desconnectar de Ràdio Estel. Moltes gràcies, Mercè. Borja, a les 11 tornem a escoltar.
Si és que no he rebut un WhatsApp d'urgència.
Exacte. Esperem avui encara poder-te tenir aquí. I Ferran Capdevila, Toni Huguet i qui us ha parlat, Oriol Casals. Marxem i fins demà. Que tingueu tots molt bon dia.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això els dijous a partir de les 9, dins de la Fórmula Estel, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí, a la Fórmula Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Barcelona t'obre la porta a les seves comarques, a la màgia de les seves platges i muntanyes, a l'encant de les seves tradicions centenàries, a una arquitectura única al món. Barcelona t'obre la porta a milers de possibilitats, molt a prop teu. Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt més. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Com cada dimarts arriba aquesta hora la fórmula Estel, puntualíssima, la secció Naturalment, amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Ara mateix passen 5 minuts de les 9 del matí. Molt bon dia, doctor Pros.
Molt bon dia. No sé...
Com estem?
Doncs pues mira, ja ho veus, em fas córrer tant.
Volem puntualitat màxima aquí a Ràdio Estel i, pobre, l'hem fet entrar corrents després de la publicitat, però és que avui estem molt ben acompanyats perquè ens acompanya la Montserrat Valls, pacient del doctor Pros. Què tal? Bon dia,
hola,
Montserrat.
Hola, bon dia a tots. Moltes gràcies.
Com estem, Montserrat?
Molt bé, encantada d'estar aquí i aportar el meu testimoni per si pot ser d'utilitat. Suposo que sí.
Doncs nosaltres encantadíssims, doctor, de conèixer avui el testimoni de la Montserrat, perquè té moltes coses a explicar-nos, la Montserrat, però abans de continuar, si li sembla, doctor, recordem que els oients que us vulgueu posar en contacte amb nosaltres en directe ho podeu fer des d'ara mateix. Ens podeu trucar al 93 409 2771 o al 93 409 2772 per preguntar-nos qualsevol dubte o explicar-nos la vostra experiència sobre el tema que tractarem avui o bé si teniu alguna pregunta sobre la medicina natural. Doctor.
Doncs, naturalment, que truquin, que truquin. De tota manera, t'haig de dir que la Montserrat és un pou d'experiència, perquè és sorprenent quan agafes la història clínica d'una persona i dic, ostres, Montserrat, tu te'n recordes quan vas arribar a la consulta? Tenies 41 anys, tu.
Fa molts anys, això.
Per tant, és una gran consumidora de medicina natural i mira, aquí la tenim, no? I ara ella, esclar, vol parlar d'una experiència la més propera, vol dir la més novedosa, perquè clar, ella ha provat de tot. Ha provat les vacunes, les ventoses, a l'ozó, ha tingut experiències positives i no tan positives, però n'hi ha una que és l'última, que és el que tu ens explicaràs. Encara que a mi m'agradaria fer una mica de... Quan agafem la història clínica, o sigui, aquí dintre hi ha tanta ciència acumulada, hi ha tanta experiència, que jo, és tan enriquidor agafar una història antiga i veure el que t'ha funcionat, el que t'ha funcionat molt bé, el que no ha funcionat tan bé, etc. I, bueno, ens expliques coses que van... Clar, tu has passat d'una forma intermitent, no vull dir que cada setmana la tinguem a la consulta. Mm. És a dir, vens doncs, un cop l'any, llavors vens 3 o 4 cops, et fem un Indiva, una hipertèrmia, perquè aquell dia doncs, tens problemes de mal de coll, d'esperat afònica, un altre dia es presenta una diarrea, un altre dia tens un estrenyiment...
Una ventosa, un dolor a l'esquena...
Sí, però el que ella va quedar paradíssima és que en aquests últims dies, i potser entrem en tema, Montserrat, un tema de... Què va passar?
Bé, doncs el problema que tenia i que per això... A veure, com diu el doctor Pros ben bé, fa anys que vaig a la seva consulta de manera intermitent i l'última vegada que hi vaig anar per un tema d'un dolor a l'esquena, perquè les ventoses sí. Que m'aplica doncs em van perfectes, li vaig comentar el tema de que el mes de maig, més o menys, vaig començar a tenir diarrea. Diarrea de forma intermitent, tampoc era una cosa brutal, però que, o sigui, que el meu trànsit intestinal doncs no estava bé, no? I li vaig comentar... jo havia pres ja molts bífidus, llevadures i coses per mirar, pensava que no fos un tema doncs d'aquest tipus, no? I el doctor em va recomanar, va dir, mira, fem una cosa, deixa de prendre gluten, deixa el gluten. Esclar, jo em vaig quedar... Vaig pensar,
va, què et diu aquest ara, no?
Sí, una miqueta, vaig pensar, bueno, gluten, no sé, una mica escèptica, però com que li tinc confiança, és perquè és el meu doctor, llavors dic, bueno, ho dic, fes-ho, perquè total, a veure, no em tenia que fer ni cap analítica, ni cap cosa ni cap espectacular. Jo deixo el gluten i d'aquí 2 mesos em vens a veure.
Perquè escèptica ho ets una mica, eh?
Una mica, és sí. Que, bueno, una vegada vaig tenir una experiència molt dolenta amb
un metge. No ets una pacient fàcil, m'ho posa difícil.
Vaig tenir una experiència molt dolenta i llavors, esclar,
doncs, moment...
soc potser més prudent o més analítica, no? Però, bueno, jo dic, no costa res, no menjo, no prenc gluten, ni pa, ni pasta amb gluten i ja està, no? I, bueno, arribo a casa i ja vaig anar a comprar pa d'aquests sense gluten i és que van passar dos dies que jo de matí m'aixeco, vaig al lavabo i, bueno, és que el problema es va acabar i des d'aleshores... El meu trànsit intestinal és tan correcte, tan regular, i això, doncs, què pressuposa? Pressuposa que jo em sento més lleugera, que assimilo millor els aliments, perquè, clar, les diarrees el que fan és doncs, que no et deixen assimilar bé els aliments. i em sento molt més bé, però molt.
Montserrat, textualment, sí? El que ens està explicant és textualment el que doncs, vostè mateixa li va fer arribar al doctor Pros.
No, perquè es va sentir tan contenta.
I
exacte.
Sí, sí.
Rebo un correu, sí? Que el tinc i m'agradaria que, sí? Mercè, si el pots llegir.
Sí, sí.
Textualment, doctor, sí. Diu, benvolgut senyor Pros, tal com vaig manifestar-li personalment a la seva consulta fa un parell de dies, desitjo agrair-li un cop més la seva encertada de recomanació de que deixés de prendre gluten. Al cap de 2 dies de dieta, sense gluten, va desaparèixer la diarrea, les alteracions intestinals, que arrossegava des de feia mesos, malgrat haver-me inflat de prendre bífidus. Ara he descobert el que és un trànsit intestinal regular i correcte. No té res a veure que havia tingut durant mesos, i diria durant anys fins i tot. Però no he canviat només això. Ara tinc el cap més clar i molta més energia, i això es tradueix en sentir-me més feliç, fer més exercici... En fi, una meravella. Aquest seria una mica
és
el resum.
Exacte, és exactament. És així mateix, sí, sí, sí. És un altre... És diferent, vull dir, no...
Dius... I portava Montserrat mesos i fins i tot anys arrossegant aquest malestar, que no jo, sabia ben bé què era.
O sigui, jo el que portava ja de manera molt clara i molt, molt empipadora era des de 3 mesos aquestes diarrees intermitents. I llavors, esclar, a la manera que ara doncs, el meu budell funciona, em dono compte de que, o sigui, bé, el meu budell no havia funcionat mai. Mm. Però, bueno, doncs anava funcionant, mira. Però els 3 últims mesos va ser el que va desencadenar que jo fes la consulta al doctor. Clar. I ha sigut deixar el gluten i, bueno, és que jo era panarra, vull dir, m'agradava el pa, faig pa a casa de vegades, i vull dir, m'agrada apreciar la qualitat d'un pa bo i d'un que no és, no? Però és que no tinc cap dubte, jo no torno a prendre pa amb blat.
Doctor, una pregunta. És el mateix ser intolerant al gluten i ser celíac?
A veure, són coses, si tu vols, diferents, però d'una forma complementàries. És a dir, hi ha gent que és clarament intolerant al gluten, ho saben o no saben, i llavors una malaltia celíaca és quan ja aquest budell ha patit les conseqüències doncs, i el pacient no se li ha explicat o el metge no ho ha encertat, i llavors hi ha una inflamació del budell que aquí és molt difícil de resoldre. I llavors és quan apliquem la dieta celíaca. Però en aquests moments jo penso que ja no és el gluten. Això, jo crec que hi ha alguna cosa més. És a dir, jo diria, són tants els elements, els ingredients, la química que es posa avui en el pa, que jo no m'atreviria a dir que el gluten sigui el responsable directe d'una malaltia celíaca. Perquè en aquests moments, bueno, ara mateix tu te n'has donat compte, Montserrat, quan ella, tu ho comentes aquí i allà, que tothom,
sí.
No?
Sí, sí.
Ha sentit uns comentaris, sí, sí. De com reacciona la gent al pa. O sigui, per tant, la pregunta seria, què està passant exactament amb el pa? És el gluten del pa? Perquè, clar, si parlem del gluten, hauríem de parlar de tots els cereals que són susceptibles de panificar. El blat, l'ordi, el sègol, l'espelta... La cibada se'n salva perquè, de fet, la cibada és un tema encara relativament polèmic, si porta o no porta el gluten. La cibada no és panificable i això li dona una de les característiques que fa que la cibada sigui altament tolerant, inclús en els celíacs. Però en aquests moments l'increment de les patologies digestives derivades precisament d'aquesta intolerància al gluten doncs, és quelcom de creixent. I això que deies tu... És
sí, dir, no ho compta en el dia a dia, de que cada vegada parles amb persones, doncs, per exemple, quan vaig al restaurant, doncs, a mi no em costa res, porto les meves llesquetes de pa sense gluten, dic, mira, no cal que em porti pa perquè porto
ja
el meu
tinc
pa,
aquí.
Que sóc intolerant. I llavors, i em diu, ai, sí, aquí hi ha una senyora que li passa igual i des de que no pren gluten, o sigui, va sentint casos i casos de persones... Sí, sí, i et dones compte de que, així com fa 40 anys, doncs, una persona celíaca que tenia un problema important per trobar, doncs, el seu abast dels aliments sense gluten, una companya s'ho passava fatal de la feina, no? Ara no, ara tu vas a un supermercat sense dir noms, aquest i l'altre, i trobes pa, trobes farines, trobes galetes, això vol dir que, doncs, que hi ha una demanda a conseqüència d'alguna cosa, no?
I també recomanar un llibre, respecte a aquest tema.
Això com et va arribar? Va ser tu?
Sí, aquest llibre, sí.
L'havies descobert o vam fer
nosaltres? No, al sortir de la consulta el doctor em va dir, mira, et documentes una mica amb algun llibre i tal, llavors, bueno, vaig anar a una llibreria i el vaig trobar molt molt interessant. És el llibre Sintrigo Gràcies, del doctor William Davis. I aquí és un cardiòleg, aquest metge, i que aquí t'explica molt bé, doncs, tot el que el gluten i, bueno, totes les proteïnes que hi han dintre del blat, etc, doncs
i com afecta el nostre cos.
De diferents maneres, o sigui, molt diverses, perquè a mi el tema aquest és la diarrea, però aquí et parla que et pot produir una artrite reumatoide, fins i tot persones amb malalties, aquestes que tenen el dolor crònic, com es diu?
Fibromiàlgia.
També ell explica casos de que, o sigui, que anava baixant molt el seu grau de dolor i de tal, al deixar el gluten, perquè, és clar, diu, com que les parets de l'intestí estan permeables, doncs entren a la sang moltes substàncies que produeixen a diferents òrgans molèsties o malalties.
I és donada la visió d'un cardiòleg, no?
Exacte,
perquè ell és metge cardiòleg.
Exacte.
I t'explica la seva visió sobre la ingesta de gluten. Sintrigo, gràcies, eh? Aquest seria el llibre, doctor.
Bueno, perquè sembla ser, el llibre explica, i això, doncs, hi ha altres autors que també ho recullen, i per tant, doncs, no estem parlant de més, estem parlant d'un metge de talla, és a dir, ja estem parlant de científic de talla, eh? I així, doncs, hi ha altres autors que defensen el mateix. Llavors, sembla ser que en la farina actual, com que amb aquest afany de treure més partit en el blat que collim avui, jo sempre ho explico, jo no sé si tu, Montserrat, jo recordo perfectament quan érem petits i ens escapàvem en el camp, el blat era tan alt que ens cobria.
Exacte, les tiges altes.
Sí, que sí? Sí. Ara no, el blat és un blat molt petit, és un blat enano, i llavors sembla ser que aquest blat hi ha una proteïna nova que no havia aparegut mai en el blat, i és aquesta proteïna precisament la que ens posa malalts. És a dir, no estem preparats per pair-la. I hi ha un subproducte d'aquesta proteïna que és capaç de passar, és a dir, a través de la barrera intestinal, passa la sang i és capaç, fins i tot, que ho has llegit, suposo, Montserrat, et passa el que diem la barrera hematoencefàlica. O sigui, pot arribar al cervell afectant i produint malalties neurològiques. I és aquí quan ell planteja que si doncs Parkinson's, que si les malalties típiques que patim avui, i malalties de tipus inclús psiquiàtric, podrien revertir pel fet senzill d'eliminar el pa, ja no dic el gluten, és a dir, el pa actual, eh?
Doctor, si li sembla, tenim una trucada, perquè avui estem tocant un tema que, com ens comentava la Montserrat Valls, és un tema molt generalitzat avui en dia, doncs, i que hi ha molta gent que ho té, o potser que ho té i no ho sap. Anem-li a preguntar a veure si és el cas de la Cecília, que ens truca des de Reus. Cecília, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per la teva trucada, Cecília, endavant.
Doncs mira, jo trucava no ben bé per parlar exactament de la problemàtica del gluten, sinó que jo tinc més aviat un problema amb el tema de làctics, iogurts i formatges. I bé, actualment estic fent la dieta de la civada, que vaig poder sentir a la ràdio i adquirir el llibre del doctor Pros, i la meva consulta és la següent. En el supòsit que un no pugui prendre formatge o iogurt, en què ho podria substituir en el moment de planificar els àpats amb crema de civada o l'esmorzar?
La Cecília, suposo que ets Cecília que em vas escriure un correu, no?
Exacte, correcte.
L'altre dia, que ens va sentir precisament per la ràdio, no? I llavors es va comprar el llibre meu de la civada, i, és clar, ella ha quedat sorpresa, i té tota la raó, i això jo hauria de rectificar-ho en properes edicions, perquè parlo del iogurt i parlo també del formatge. Jo no sé si Montserrat, tu, que també ets una experta en la civada, li podies fer alguna proposta. És a dir, d'entrada, el iogurt el podíem substituir doncs, per un iogurt de soja...
Jo he notat que a mi assimilo molt millor els iogurts de cabra que no pas els de vaca.
Per exemple, veus? Això ja és una bona suggerència.
Molt bé. Eh? Sí, per exemple...
I després els formatges...
Formatges frescos són els que, vaja, per la meva persona, doncs els que assimilo més bé.
El problema realment estaria en la llet tal qual la comprem avui actualment. És a dir, la llet jo tractaria de substituir-la sempre per una beguda vegetal. Digues, per exemple...
L'arròs és boníssim.
Una persona que té tendència a una diarrea, l'arròs és lleugerament astringent, i a més molt agradable. les begudes d'arròs, hi ha unes que ven combinades amb avellana que són espectaculars de sabors.
Jo n'he provat una que és beguda d'arròs amb una mica de coco i és una delícia. Un 10% només de coco, un 10%, que nota sutilment aquella mica de gust de coco.
Després hi ha la beguda de soja, que jo no la recomano massa, encara que també reconec que hi ha moments que també doncs, que és interessant, però la que jo més recomanaria seria la beguda de civada.
I, doctor, la llet sense lactosa?
Sí. Bueno, a veure, jo crec que de la llet ja n'hauríem de fugir, con o sin lactosa. És a dir, la llet ja, per definició, la llet actual, perquè sempre repetim aquí, Mercè, ara feia dies que no ens veiem, no sé si ho recordaràs, però que m'ho has sentit a dir-ho doncs, moltes vegades, que la llet només conserva dos coses del producte original, que són el nom i el color. Però el que es ven allà amb un tetrabric, doncs més val que no ho sapiguem. Per tant, fugir d'aquestes coses, per què? Hi ha una sèrie de justificacions, és a dir, la què mengen avui els animals, no? És a dir, mengen més química que productes naturals. I, a més, estan hipermedicats. Tot això ho acabem bevent nosaltres. Per tant, fugir el més ràpidament possible d'aquests productes artificialitzats. No?
Cecília, moltíssimes gràcies per la seva trucada. Vol preguntar-li alguna cosa més al doctor?
Sí, si tingués temps, volia fer una petita consulta. En el plan del monodieta, que explica el llibre, hi ha l'opció de fer morir lliure, dinar lliure, i a la nit una climeta de cibada amb una verdura. Sí. En el meu cas, jo faig dissociació de dieta i menjo carbohidrats per un costat i després la proteïna amb una altra menjada, no ho barrejo.
Sí.
Aleshores, si faig la climeta de cibada a la nit, al migdia que seria més recomanable que prengués carbohidrats o proteïna?
No, la proteïna amb una amanida fantàstic.
Perfecte.
És a dir, la proteïna evitar, i sobretot a partir d'una certa edat, evitar fer-la a la nit. Llavors, la crema de cibada a la nit és
molt
perfecta,
bona, sí.
Garantitza una nit plàcida, no?
Sí, ho he experimentat i és així.
M'hi ratllo un ou dur i queda molt bona, perquè un ou és proteïna, però vull dir, no crec
un ou
dur, que...
Sí, és un ou, sí.
Alimenta més i és una miqueta
acompanyar.
Més...
És
ratllada amb la sopa mateixa. I li queda una miqueta més sòlida.
I el dia que la Cecília o tu, Montserrat, i els que ens puguin escoltar, dius, home, per exemple, menjar proteïna cada dia, nosaltres tampoc ho aconsellem massa. I llavors, com que tenim una altra alternativa a la proteïna, que són els llegums, una combinació al migdia, al vespre ja seria massa pesat, però una combinació perfecta seria doncs, una crema de cibada. Nosaltres fem un dia a la setmana a la nostra consulta, és com una festa. Fem un caldo vegetal, i com si fos de Nadal, però sense tocino i sense pollastres, és a dir, un caldo estrictament vegetal, i llavors el filtrem per un cantó de les verdures, i a més hi posem llegum. Tenim l'Antònia, que no sé si la coneixes, eh?
Sí, la conec.
Cordobesa fantàstica, i llavors ens presenta a taula un plat amb la verdura bullida, la llegum, i llavors, en vez de posar el caldo filtrat, en vez de posar-hi doncs, uns fideus, una pasta, què hi posa? La cibada. Llavors mengem cibada. Llavors nosaltres, jo a vegades faig un plat únic al migdia, i a dintre d'aquesta crema de cibada, llavors m'hi poso la llegum. Cigrons, llenties, no? Inclús mongeta. És proteïna perfecta. És a dir, llavors, a més, clar, és una proteïna que no deixa residus metabòlics. Ni... Al contrari, és a dir, o sigui, no hi ha urees, àcid úric, purines, tot això...
Ben sa.
Clar.
I
a més, menges, nutreixes, baixa el colesterol, et baixa la tensió... Bé, ja saps que la cibada, és el que explico en el llibre, doncs té connotacions altament salutíferes.
Cecília, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ja la deixem. Gràcies, Cecília.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, Cecília.
Bon dia. Doncs nosaltres ara ja ens queden uns minutets per acabar, però també m'agradaria comentar, si m'ho permet, doctor Pros, aprofitant que tenim a la Montserrat, que ella també estava molt satisfeta, la Montserrat, pel tema de les ventoses.
Fantàstic. Sí.
I així li va fer arribar el doctor Pros,
exacte.
No? Que diguéssim un dia doncs, que vostè es va aplicar les ventoses i el grau de satisfacció era
exacte.
Del de 10.
Sí. Perquè jo soc una persona... a veure, que sovint doncs, acumulo tensió, soc bastant, vull dir, nerviosa, no? Llavors es veu que doncs, faig com uns acarrotaments o no sé què aquí darrere l'esquena.
Unes contractures.
Contractures i uns punts de dolor molt forts, no? I el doctor Pros em posa ventoses i de veritat que surto nova. I després ell també me les aplica amb uns punts que ell coneix de l'esquena que tenen relació amb el fetge. I bueno, perquè jo noto que de vegades el fetge el tinc bé, vull dir, me l'han mirat per tot arreu, però el tinc una miqueta, una vegada em va dir un metge gandul, o sigui, el metabolisme una miqueta lent. I amb les ventoses que em posa a l'esquena, amb aquests punts del fetge, i escolti, surto
són punts,
sense cap dolor, punts descanso...
Punts reflexes, Mercè, punts sí, reflexes. Sí. És a dir que jo és el que dic, ensenyi'm l'esquena i li explicaré la seva vida. Llavors nosaltres, l'esquena és una geografia sí, del exacte. Cos, eh? El mateix que ho podia ser, doncs, la, no sé, la planta del peu, no? Però, clar, l'esquena ens permet ser altament operatius. I llavors això, mira, més d'una vegada has vingut amb un problema de mareig, un vertigen, sí, sí. I posem una ventosa escarificada amb un punt, però una, a més, i sortir nou. És a dir, aquella, sí. Allò que tot et dona voltes, l'habitació, sí. Que, allò que la gent... Bueno, l'altre dia m'ha passat a mi, a Montserrat. És a dir, jo m'anava cap a la consulta jo, i estava com marejat. Dic, ostres, què em passa? Jo em sembla que potser, no sé, em vaig fer algun... No podia dir exactament... I arribo a la consulta i, escolta, li dic a la Mireia, dic, Mireia, posa'm unes ventoses, ja em repassa amb l'esquena. Tu, em va posar dos ventoses, sí. Escolta, em va canviar el dia. Fantàstic, no? El que passa que, clar, això s'ha de saber, és algo... Perquè ara hi ha molta gent que posa ventoses, el que passa que es posen molt malament.
I s'han de saber posar bé, doctor, oi?
Indubtablement, això és com un metge, no sé, un acupuntor, ha de saber exactament quins punts. Hi ha molta gent que fa acupuntura, hi ha molta gent que fa homeopatia, hi ha molta gent que fa flors de Bach. Però, clar, realment, gent virtuosa, no n'hi ha tanta.
Avui, coneixent el cas de la Montserrat Valls, realment, doctor, la Montserrat, no sé, li preguntem directament a Montserrat, per vostè el doctor, però és com un metge de capçalera, no?, gairebé.
I tant, sí, evidentment, sí. Perquè, a més, li consultes, li planteges qualsevol problema, qualsevol part del cos, perquè és el que té aquesta medicina, no?, que si tens un problema digestiu amb la medicina alopàtica has d'anar, doncs, al aparell digestiu, no sé què. I el doctor Pros és el de capçalera perquè li pots parlar d'un mareig, d'un mal d'esquena, d'un... A veure, és de medicina general.
Una cadera que no...
Sí,
que...
Una cadera. Jo vaig tenir una trocanteritis aquí molt important, aquí al trocànter, aquí a la cadera. M'havien inflat d'antiinflamatoris i la solució em van dir, bueno, si amb això no passa, farem unes infiltracions. Jo vaig pensar, alto, aquí no.
Alerta,
llavors,
no?
Vaig anar a la consulta, em va remetre el seu osteòpata, el Dani, i fabulós, vull dir...
I per cert, ja abans d'acabar, que nosaltres també ho comentàvem, el tema de la vacuna de la grip, la Montserrat és partidària de...
Jo no m'he vacunat mai, i
doctor,
aquest any tampoc...
Ja ho sents.
No em vacunaré, tampoc.
Ja ho sé, és a dir, que és un dels avantatges de recórrer en diguem-ne, a la nostra forma d'abordar els tractaments. És a dir, que necessites menys medicació, menys química, i pensa que la química avui, aquest excés de química, els efectes secundaris de la medicació, són la tercera causa de mort en el món occidental.
Vaja.
La tercera causa de mort. Per tant, clar, la medicina natural dona una garantia afegida i és que no hi ha, clar, al no haver-hi medicació, no hi ha efectes secundaris, no hi ha...
I residus al cos de...
I, per tant, jo crec que la gent que es medica menys viuen més anys amb una qualitat de vida superior en aquests que es prenen 24 coses.
Doncs, Montserrat Valls, ha estat un plaer compartir amb vostè aquests minuts
a
la fórmula.
Estar vosaltres aquí, sí.
Explicar-nos el seu testimoni, que de ben segur ha ajudat a moltíssima gent. Doctor, abans de marxar, m'agradaria recordar, primer de tot, la consulta del doctor Miquel Pros es troba al carrer Montaner 551 de Barcelona. Per qualsevol dubte, demanar cita, podeu trucar al 93-212-1504, 212-1504. I ara també, a Girona, a Soliu Salut, Santa Cristina d'Aro, Balnearis, també els podreu trobar a Banyoles i també a Barcelona, doctor.
Bueno, sí, ara estem a Sant Cugat. Bueno, és a dir, el tema dels balnearis és una cosa que va creixent. Clar, com que les patologies respiratòries van creixent, doncs nosaltres també hem de créixer paral·lelament. No, el de Banyoles hem desplaçat. És a dir, estem ara a Girona, estem a Sant Cugat, aquest de Banyoles l'hauràs de retirar, i a Sant Cugat també hi ha una nova reubicació del balneari. I aquí a Barcelona igual, perquè se'ns ha fet petit. No? I la consulta, és clar, fa 40 anys...
La família es fa gran, doctor.
Sí, i la consulta naturalment no s'ha mogut de lloc, són 40 anys allà, doncs, picant pedra.
Doncs ha estat un plaer compartir aquests minuts avui amb, naturalment, doctor Pros. Montserrat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Que se segueixi tan fantàstica com ens ha transmès.
Si estic en mans del doctor Pros, tinc bastant...
Que curt que s'ha fet, Montserrat, això s'ha fet
molt ràpid i molt agradable.
Doncs que vagi molt bé, doctor Miquel Pros. Ens retrobem dimarts que ve.
Gràcies, Mercè.
Com sempre, a la mateixa hora. Gràcies, doctor.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.